La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sergi Arimany, bon dia.
Bon dia, Pep.
Ferran Pont, bon dia.
Bon dia.
Què hi fan un bomber que té un ramat de cabres i un cuiner junts avui?
Doncs jo crec que fan una molt bona sinergia. I de fet, bueno, aquí va estar la nostra idea d'anar a trobar en Ferran, perquè sabem que és una persona que valora el producte, que valora els ramaders, que valora la qualitat, i nosaltres teníem clar que volíem crear un producte molt exclusiu i per això el vam anar a trobar amb ell.
Sergi Arimany, de la Canova del Puig, aquí a Begudà. Van venir fa uns mesos i tens un ramat de cabra catalana i ja vas dir aquell dia, fa uns mesos, que volies fer crestons. Què és això del crestó?
Sí, de fet, encara me'n recordo quan m'ho vas dir, no? Em vas dir, perquè, ostres, havies pensat de fer crestons? I dic, mira, m'has fotut l'exclusiva a l'aire, perquè hi era una cosa que teníem en ment. El crestró és el mascle de la cabra capat. Llavors, bueno, pot tenir diferent edat, però bàsicament és això. És el mascle de la cabra, que en diem boc, doncs un boc capat.
I de Begudà anem cap a les preses amb Ferran del 15 Ous. Ferran, què tal?
Hola, molt bé.
Escolta, un producte com aquest encara no ha entrat a la teva cuina.
Nosaltres ens agrada treballar amb coses, si poden ser del territori millor, si no també hi treballem, i gent que treballi bé i treballi com amb uns ideals que nosaltres creiem que és el bàsic a tenir en compte.
Jo avui t'he vist posar uns crotals aquí a quatre cabrits castrats. Aquests ara sí passaran una bona colla de mesos, de fet, que pasturin, no?
Exacte, de moment tenim una prova que vam començar fa 6 mesos, que d'aquí 6 mesos ja la provarem, i ara els altres 4, d'aquí 1 any, 2 anys, començarem a tenir els resultats d'aquests castrons que farem diferents elaboracions amb aquest producte.
Clar, una de les coses és aquí que, per exemple, aquesta banda de la Garrotxa, que no hi estem acostumats a veure, no? Que diferent, per exemple, de la zona de Tortosa, dels ports de Tortosa-Beseit, que allà ja hi tenim, diguem-ne, coneixença. A veure, aquest crestó, en quin moment, diguem-ne, és més agradable o paladar per la nostra banda, no? Si 1 any, 2 anys, 3 anys...
Sí, exacte, això serà una cosa que, bueno, que serà maco de provar, de veure l'evolució, d'en Ferran les seves mans, i crec que faran màgia aquí, i de veure quin producte surt, que de segur serà de molta, molta qualitat, però veure en quin és el punt òptim del sacrifici.
Ferran, encara haurem d'esperar mitjanet més, eh?
Exacte, ara nosaltres la primera prova la farem en 1 any i depèn la part de cada part de l'animal, farem una elaboració o una altra i esperem que els resultats surtin com esperem.
Ja t'has pensat algunes receptes?
Sí, volem fer un pulet castró, que és una cosa que ja tenim pensada, perquè sobretot les parts més nobles de l'animal les podem aprofitar, i després tenim pensat tocar poc el que és filet, el que és llom, el que és les parts maques, les podem aprofitar tant planxa, brasa, no tocar-les molt.
Aquesta és una de les maneres també de recuperar una raça com és aquesta, la cabra catalana, Sergi.
Sí, de fet, nosaltres és una filosofia que tenim aquí a casa. És una filosofia de recuperar les tradicions, de recuperar les velles maneres d'utilitzar els animals i de viure. Però al final sempre dic que nosaltres tenim animals perquè vivim a pagès i no entenem viure a pagès sense aquesta gestió del territori.
Guardem taula ja per d'aquí 6 mesos, Sergi, o no?
Jo no m'encantaria.
La Fonda, amb Pep Noguer. Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Ja hi tornem a ser, un altre podcast més, i aquest d'avui que tira molt cap a muntanya. Ja ho heu vist que hem començat a Begudà. Parlant del crestó, un producte que n'hi ha poquet a Catalunya i que s'ha de reivindicar. Després anirem cap a veure què ens porta en Òscar Gómez a la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. Quin restaurant ens hi portarà? Després seguirem amb el Bocato di Cardinale, perquè avui tenim un cuiner que fa molta ciència, en Heinz Wulff. I acabarem a on? Doncs acabarem a Llanars, a les valls del Camprodon, ben bé allà al Pirineu, perquè avui volem parlar de la carn de poltre, la gastronomia del poltre. I acabarem, com és costum,
amb una bona cirereta del pastís. Què us sembla? Comencem?
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia de la Guia Virgínies tenim l'Òscar Gómez a punt perquè ens posi un restaurant més a la nostra fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Pep. Avui us convido a visitar una barra de cuina de peix, de cuina de mar, un bar de peix dins d'un mercat. Sona bé, oi? Doncs mira, és el bar Hermós, un bar de peix que està situat al Mercat de la Llibertat, que per cert agafa el nom d'un pescador de la Costa Brava que era molt esmentat en els textos de l'escriptor Josep Pla. I al capdavant de l'Hermós bar de peix, trobem el cuiner Alexis Peñalbert, que potser coneguis i et soni del restaurant La Pubilla, que està justament també al costat d'aquest mercat, que és un altre establiment digne de la Guia Virgínies, amb una cuina de menú molt destacada i que fa molta patxoca. Què trobarem al bar Hermós? Doncs trobarem plats i platillos on el peix i el marisc doncs, són els grans protagonistes. Cuinen peix de fresc que arriba de la llotja i hem de tenir en compte que estem en una barra i que aquesta barra és continuació física de la peixateria del costat, que es diu Peixateria Joan Noi. Vull dir que estàs totalment immers en l'ambient de la peixateria i de la cuina, que a més és una cuina vista, pels que ens agrada mirar mentre els cuiners treballen, xalarem molt. Fan una cuina catalana d'arrel tradicional, fan servir forn, planxa i també xup-xup. Per exemple, són brutals les seves sardines farcides de picada, és a dir, unes sardines farcides amb una picada d'ametlla, pa torrat i tomàquet de penjar, les passen pel forn un puntet just perquè quedin sucoses però no crues i és una mossegada descomunal. També és boníssim el capipota amb cigrons i pop, és a dir, un capipota de mar i muntanya. És molt picant, molt golafre, molt luxuriós i li va de fàbula aquesta pota tendra i lleugerament elàstica al festival de gelatines, que és el plat del capipota. Tenen també un altre mar i muntanya de vieires amb panxeta, aquest no l'he tastat, hauré de tornar. Tenen una carxofa boníssima farcida de vieira, que és com una mena de cassoleta vegetal de la carxofa del Prat, buidada pel centre, s'omple amb la vieira, la passen pel forn i la posen sobre una base de tomàquet rústic tallat així d'una mica d'una forma tosca. Són uns sabors escalivats i una textura sensacional del flamet del mar, que és la vieira, amb les fulles de la carxofa. És un platàs. Altres plats que són destacats del bar Hermós: rovellons i llagostins de la Ràpita escabetxats, cloïsses amb mongeta del Ganxet i calamars de l'Andalusa, que se surt una mica del receptari clàssic o tradicional de la cuina catalana, però que ja formen també part de la cuina que mengem des de fa dècades a casa nostra. I, en fi, Pep, ja veus que és un lloc fantàstic per gaudir del mar, producte fresquíssim, repeteixo, i un ambient molt especial. M'agrada molt dinar en un mercat i quan cuinen tan bé i amb productes tan frescos i de tanta qualitat, la veritat és que es xala moltíssim. Ho recomano molt. L'Hermós bar de peix al Mercat de la Llibertat.
Moltes gràcies, Òscar. Fins la pròxima.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui, al Bocato di Cardinale, tenim el cuiner i científic Heinz Booth. Bon dia, Heinz.
Bon dia, muchas gracias. Acá estamos nuevamente.
Per esmorzar, dolç o salat?
Una mezcla de ambos.
Por ejemplo?
O sea, un café sin azúcar, acompañado de una pasta como un croissant, una ensalada de frutas y, bueno, cualquiera hay un buen pan con tomate, que también consumo en Chile.
Del mar, ¿qué es el que te agrada más? Del mar, ¿qué te gusta más? ¿Qué tipo de pescado? ¿Qué tipos de marisco?
lo que sea que venga del mar, ya sea si es pescado, si es marisco, si es alga, me encanta. Yo siempre privilegio más el mar que carnes terrestres o productos terrestres.
Pero en Chile hay mucho salmón de piscicultura.
Sí, sabemos, pero eso es otra historia. Es como decir, hay muchas cebollas hechas en tierra. O sea, al final es un poco lo mismo. Pero a ver, o sea, si consumiera solo salmón, te creo. Pero consumo todo tipo de pescados, mariscos y algas, que también son los vegetales del mar, que me encantan mucho.
¿Y de la tierra? ¿Qué es lo que te agrada más?
Los vegetales, me encantan. Repollos, brócolis, coliflor, tomate. Todos los días como muchos vegetales, me encantan.
¿Quién es el teu plat preferit a l'hora de sopar? ¿Cuál es tu plato preferido para cenar?
Risotto.
¿De qué? ¿De qué?
El más básico, o sea, risotto, un buen caldo, mantequilla, queso, que se llama el mantecato. Ahora, si al risotto le colocáis hongos, setas, le colocáis azafrán, más me gusta, pero un buen risotto me gusta mucho.
Los nutricionistas dicen que para cenar poco hidrato de carbono, ¿eh? ¿Tú esto te lo saltas?
No, o sea, claro, sí, no lo ceno todos los días, pero sí, claro, en la cena siempre va a haber una buena ensalada.
Un vicio culinario que puedes explicar. Un vicio culinario, algo que sabes que no, bueno, que te gusta comer, pero que no es del todo bueno.
Ah, ya. Bueno, soy técnicamente adicto al chocolate.
Ah, por eso es bo, hey.
Claro, o sea, pero bueno, tiene cafeína, tiene teobromina, son buenos estimulantes, pero me encantan.
A més, diuen que va bé per la memòria, no el cacau.
Exacto.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell? Un utensili de la cocina que no puedas dejarte nunca.
Un cuchillo, pero bien afilado.
Un sabor o aroma de la teva infància. Un sabor o aroma de tu infancia, de cuando eras pequeño.
El aroma del mar, pero es el aroma del alga. Hay un alga que se llama cochayuyo en Chile, que, bueno, llega en forma de noria a todo el mundo, pero es ese aroma del alga que yo viví muchos años en la playa, es un aroma y un sabor de mi infancia.
¿Cuando trabajas vas a dinar a...?
En Chile se da mucho la sandwichería o la sandwichology, entonces siempre un buen sándwich. Y un buen ejemplo en Chile es la Fuente Alemana, donde son sándwiches con carne, tomates y palta. El sándwich con palta es muy chileno.
Muy chileno, y en cambio la palta, ¿cuánta agua necesita para hacer un kilo de palta, eh?
Claro, o sea, necesita bastante. Entonces hay un poco las ironías de este concepto, pero tampoco es consumir demasiada palta, lo justo y necesario.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Bueno, o sea, acá es un pan crujiente, es un poco catalá, un pan crujiente con tomate, pero recién tostado, porque ahí tenemos lo crujiente y lo húmedo, o sea, esa mezcla a mí me encanta.
Y lo oliva verge extra pel damunt.
Claro, todo eso ahí, pero apenas sale el horno, al tiro jugo tomate y adentro, porque me encanta.
Un producte que no suportis.
Acá le decís los callos, las tripas, pero siempre la del estómago. Yo como todos los interiores, pero comer callos para mí es comer toalla. Entonces no me gusta.
Y para acabar, ¿tofu o cordero a la barbacoa?
Cordero a la barbacoa. No tanto, pero un buen trozo, un buen lomo, una buena pierna va muy bien.
Heinz Booth, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Avui toca un lloc on fa fred. Avui anem cap a Llanars, a la vall de Camprodon, al Mas la Illa, perquè aquí trobarem en Joan Moret, un home que té moltes coses per explicar i que sempre que el veus té una energia, una energia com els animals que ell té aquí a casa seva, els cavalls. I avui és que avui parlarem això, avui parlarem de cavalls, parlarem de poltres, parlarem d'eugues i també parlarem d'alimentació. Mira, ja el veig aquí que està amb el seu gos. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es diu aquest?
La Noa.
La Noa, tranquil·la, eh?
Molt, molt, molt. Un pastor malinois que és un crac.
Ja té uns anys, no?
Sí, portem ja aquí 10 anys o 11 té.
Els malinois s'han fet, diguem-ne, populars últimament.
Bueno, és un gos que m'ha agradat sempre molt, aquest és de pèl fi, i no el fem servir per anar molt bestiar, tot i que hi ha gent que sí que els fa anar molt bestiar. A mi amb les eugues no m'agrada anar amb els gossos, perquè les eugues són més nervioses que les vaques i no m'ha agradat mai. Però, bueno, ens fa companyia aquí a casa, puja i baixa de la granja, juga amb els nens, un crac.
I en canvi diuen que són els caçadors de lleons, no?, a la selva africana.
Sí, 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 això diuen, i veus reportatges i gossos dels policies, veus reportatges d'aquests gossos brutals. Però aquesta, la veritat, és que és bastant pacífica, per no dir molt.
Joan, tu aquí a Maslailla, a Llanars, veig aquest conjunt de muntanyes, ja comença a nevar, veig, eh?
Sí, 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 aquesta setmana, per sort, ha començat a fer alguna cosa. Aquí ens van caure quatre gotes, però també se'ns ha girat aquest vent tan fred que fa avui i que ens ho torna a secar tot, però sí que ja ha començat a nevar. Ja estaria bé que fossin més blanques encara, però bueno, és el que tenim ara.
Home, he pujat fins aquí dalt i aquí quan neva, suposo que si no portes cadenes, els poltres i les eugues, deus venir amb tractor.
Sí, 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 per sort tenim el tractor i el jeep amb les cadenes, que és quan anem més bé, perquè el tractor també patina, vull dir que quan té les rodes molt amples també són vehicles que patinen bastant amb la neu, però bueno, ens serveixen per treure-la, no? La veritat és que ara fa pocs anys que ens neva poc. Ens hauria de nevar més, perquè a l'hivern ha de fer fred i a l'hivern ha de nevar. Esperem que aquest any torneu amb alguna nevada guapa, que és una gran reserva d'aigua, i com deien la gent gran, ara quan ja vas cap a l'hivern, o el mes de febrer-març, una nevada és mitja famada, i això vol dir doncs, que la neu va molt bé per la terra i pels camps.
Ho heu passat malament aquest any aquí?
Portem 3 anys ja que no anem bé. I esperem que sigui un cicle, sempre diguem no, són cicles, bueno, esperem que sigui un cicle curt i aquest any ens torni a canviar. La veritat és que sí que portem 3 anys de sequera. Aquest any vam tenir un impàs al maig-juny que ens va ploure bastant i vam poder fer bastant de menjar per l'hivern, però bueno, el preu del menjar se'ns ha encarit una barbaritat, el preu de la palla s'ha encarit una barbaritat, el preu del pinso, i la veritat és que ens fa falta aigua urgent perquè els aqüífers estan buidats, els recs baixen molt poca aigua, ara si ve més fred no sabem què passarà perquè la poca aigua que hi ha se'ns glaçarà. Bueno, sempre estem mirant el cel, els pagesos.
En Joan Moret és un home que jo el veig 24 hores gairebé, 365 dies l'any, al voltant de, podríem dir, del món aquí, no? Per una banda, l'animal, diguem-ne, com aliment, els poltres, el poltre d'aquí a la Vall de Camprodon, el poltre pirineu, pirinen català, i per l'altre també els cavalls, que a tu t'agrada molt córrer, això de raids, en dieu, no?
Sí, raids endurance, són raids de muntanya, carreres de muntanya de bastants quilòmetres, i la veritat és que sí, des dels 11 anys que vaig començar a muntar cavall, que tot han set cavalls a la meva vida, o de sella o del CPC, del cavall pirinenc català, i com que a mi aquí hi ha la Fita Espinavell, que la tenc molt i molt a prop, quan tenia 12 anys va ser el primer any que vaig anar a Fita Espinavell, o 11 potser, i vaig dir, ostres, jo vull ser com aquesta gent quan els vaig veure baixar allà, no? I ara, doncs mira, ja fa molts anys que, gràcies a Déu, amb els meus cavalls de sella muntat, puc anar acompanyant les meves eugues cap a Espinavell a la tria de mulats.
Això és el 13 d'octubre, cada any, peti qui peti, sigui el dia que sigui, no?
Sí, sí, sí. A part de l'any de la pandèmia, fa molts i molts i molts anys que és el dia de Sant Eduard, el dia 13 d'octubre, i caigui el dia que caigui, doncs el dia abans recollim les eugues i al matí les tornem a replegar una mica sobre la muntanya Espinavell i anem desfilant pel camí aquell tan guapo que hi ha davant del poble Espinavell i baixen les eugues d'una en una, doncs unes 300 eugues amb els seus poltres cap a baix a les planes, que és on fem la tria.
Clar, això passa el 13 d'octubre, que és quan, diguem-ne, teniu la previsió de que ja comença a fer més fred i que comencen les nevades, però tot això comença molts mesos abans, no? Vosaltres ara estem aquí a l'hivern, estem passant doncs l'hivern aquí amb les eugues, veiem els poltres, jo passant per aquí he vist algun poltre que després si cas ja hi anirem, però clar, tot això quan comença? Quan porteu, diguem-ne, les eugues cap a muntanya?
Això comença, seguim una mica el cicle de les eugues. L'euga no és com la vaca, que és de 9 mesos la gestació, sinó que és de 11. Hi ha gent que diu 11 mesos i 11 dies, no és tan matemàtic, però a vegades s'avancen, a vegades s'atracen. Això comença tot quan tu vulguis de l'època de l'any, però a la primavera és quan els cavalls, els sementals, cobreixen a les eues. Un cop les eues estan prenyades, que res, el cicle de l'eua, el cel de l'euga dura entre 3 i 7 dies, després les eugues pasturen fins al mes de juny, i un cop arriba a voltants de Sant Pere, hi ha muntanyes que podem entrar-hi una mica abans, però bueno, el mes de juny, les eugues i els poltres que han nascut se'n marxen cap a dalt la muntanya. Allà dalt s'hi passen 6 mesos, fins al, en el nostre cas, el 13 d'octubre, és quan els baixem a Espinavell, separem els poltres, i les eugues, si no neva, les tornem a pujar dalt la muntanya, més o menys un mes més, perquè acabin d'aprofitar les pastures, i abans de que nevi les tornem a baixar aquí a la vall, no? Al voltants de casa, les finques que tinguis per aquí a baix al poble, aquesta alçada que estem més o menys aquí a 1.000 metres. Després, a l'estiu, nosaltres hem recollit tota l'herba que podem, en sec o en silo, per passar l'hivern. Les eugues es mengen les pastures que tenim aquí baix, i un cop comença el fred, que les pastures ja són més seques i ja els ha tocat una mica la glaçada, comencem a posar bales i a donar-los tant sec com bales de silo ensitjat, i s'estan tot l'hivern aquí baix. I a primers de febrer-març ja comencen a fer verguer, comencen a parir. En el meu cas les porto totes cap a casa, les que a mesura que van fent verguer les porto a casa a parir per tenir-les controlades, i segueix el cicle, no? Un cop ha parit l'euga i el pollí té 5 dies, els tornem a portar amb el semental, l'euga torna a entrar en zel el dia 9, el 9è dia d'haver, entre el 7 i el 9 d'haver parit, el cavall la torna a cobrir. Si aquell moment no ha quedat prenyada, al cap de 21 dies torna a anar alta, el cavall la torna a cobrir, torna a quedar prenyada, i tornem a ser el mes de juny, que tornem a cap a muntanya.
Això, cicle natural, com deies?
Sí, 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 és així. Vull dir, les eugues ciclen a partir de... Diguem, poden començar a ciclar ara, si van molt tipes, si no han parit, saps? Si estan molt fartes, comencen a ciclar ara. Però el normal és que a partir de febrer-març comencin a entrar en zel, i estan febrer, març, abril i maig, que és quan estan més en zel i es poden cobrir, i a partir del juliol el 80 o 90% de les eugues deixen de ciclar aquí dalt i ja no es cobreixen. Vull dir, ja esperen l'any següent a tornar a anar en zel per tornar-se a cobrir amb el semental.
Aquí a Llanars, a la vall de Camprodon, al Mas la Illa, on en Joan Moret hi viu amb aquesta passió al món, aquí el cavall pirinenc català. Ara se'ns hi ha afegit un pastor alemà, no? Com es diu aquest?
Aquest és en Jack, aquest és el patrí de la casa, aquest ja té arran de 14 anys, pobret, i la veritat és que està una mica ja vellet, però mira, va fent companyia als poltres, puja i baixa, igual que l'altre, cap a casa, cap a la quadra, i aquí estan.
Van vigilant. Vèiem aquí ara, jo mentre estàvem vinguent, alguns poltres a fora, i ara hem entrat aquí que en tens una bona colla a dintre. Com funciona això, a veure?
Sí, quan els separem de la Fira Espinavell, quan els desmamem, els poltres els carreguem amb remolcs, amb camions, i els baixem cap aquí a casa, no? Un cop arribem aquí a casa, els pesem, els hi comprovem el número de xip, un per un, perquè tots estan identificats amb un xip i un passaport, tant els nostres com els que comprem nosaltres. En el nostre cas, com que som ecològics, només podem comprar poltres dels veïns que són ecològics, i els 3 o 4 o 5 allà a Espinavell que són ecològics, nosaltres els hi comprem els poltres, i quan els portem tots cap aquí els revisem tots, els nostres i els que comprem, perquè hi pot haver alguna pèrdua de xip. A vegades quan se'ls hi posa el xip, doncs el cos el rebutja i fa un abscés i es llença el xip. Doncs aquí ho comprovem, que tinguin tots el seu xip amb el passaport, que estigui correcte, que no hi hagi cap equivocació de la capa, dels calçats, de la segona cama blanca, que a vegades canvien una mica de color, i el veterinari quan el potro neix és d'un color i amb el temps a vegades canvia. Doncs aquestes coses les arreglem perquè a l'hora d'anar a l'escorxador o per vida, doncs surtin amb el seu passaport ben identificat i no tinguem problemes al llarg de la seva vida. Els pesem, els desparasitem, que és l'únic tractament que se'ls hi fa, a no ser que tinguin algun accident. I després triem més o menys els més grossos, els que pesen més, ja es queden aquí a la quadra per fer un acabat d'entre 3 i 4 mesos de pinso ecològic per anar a l'escorxador, i la resta s'engeguen a fora al camp, com aquests que has vist aquí quan veníem cap aquí a casa. Doncs aquests ara porten des de la Fira Espinavell pasturant a fora. Ara s'acaba la pastura de fora i els portarem aquí amb unes deveses que tenim, que queden més reparats del fred, que hi ha arbres i es poden refugiar una mica, i tenen menjador, i tenim menjadores, i els hi posem menjadores, els hi posem tant ensitjat com sec. Amb els poltres els hi posem més sec que ensitjat. Són una mica delicats els poltres i a vegades l'ensitjat els hi pot fer una mica de mal, doncs els hi posem bastant de sec. I van passant l'hivern amb herba sola. I a mida que es va sacrificant, nosaltres més o menys sacrifiquem uns 2 poltres la setmana, doncs quan tenim espai aquí a la quadra, si els patis són de 8, doncs n'entrem 8 o 10 i anem fent tot el cicle per anar a l'escorxador. I a vegades, doncs, per vida, hi ha gent que vol pollines o algun semental o això, doncs venen aquí, trien el que els hi ve bé. Si hi ha un cavall que els agrada per semental o hi ha alguna pollina que els agrada per mare, doncs els hi venem una pollina per mare, i nosaltres igualment fem la recria. Aquest any ens en guardem unes 7, és que les eugues es van fent velles també cada any, i agafem doncs les pollines aquestes que ens agraden més a nosaltres, que sabem que les mares són bones criadores, que les mares porten bona llet, saps? I aquestes intentem guardar-les i les entrem aquí dins també, com és el cas d'aquestes que tenim aquí a aquest cantó. Aquestes són de l'any passat. I els hi comencem a posar la cabeçada, els hi comencem a ensenyar a estar lligades, a veure bé l'abeurador, a veure bé en la menjadora, a remenar-les perquè siguin sociables, perquè a l'hora de ser mares doncs siguin eugues bastant manyagues, per si hi ha problemes en el part o quan les has de canviar de camp, doncs és molt més fàcil si les eugues són manyagues i et coneixen i són civilitzades, entre cometes, doncs... és molt més fàcil el seu maneig i no tens tants problemes, no? Que no pas que si tens eugues esquerpes que no se't deixen ni acostar, després a l'hora de parir, doncs moltes vegades el part o sigui, tot és molt maco, però mai 2 i 2 fan 4, això no, només passa al mundos de Yupi. Aquí la realitat és una mica dura i a l'època dels parts doncs ja has de ser-hi bastant, perquè moltes vegades hi ha problemes amb els pollins, tenen les cames molt llargues, el coll molt llarg, a vegades no venen ben posats, i si l'euga és manyaga i tu la pots remenar bé, doncs és molt més fàcil que pugui salvar el pollí i l'euga. Si l'euga és esquerp i no se't deixa acostar, doncs tens molts números de que vagi malament el part.
Joan, aquí estem veient una bona colla de poltres, aquestes eugues que dius aquí, que clar, jo me'ls admiro, i dius que són de segon any, i clar, tot això del tema de la raça, sobretot, per exemple, les races de cavall, són races que són molt, diguem-ne, molt diferents de mides, de pesos. Per exemple, aquí que parlem d'una raça dedicada a l'alimentació, que aquestes, per raig, no crec que funcionessin, no, el cavall pirinenc català?
No, són animals més de sang freda, són animals molt pesats. Les mares poden fer entre 600 i 750 quilos, els sementals fan entre 650 i 900 quilos, són animals molt grossos, adaptats per la muntanya, són molt rústics, són molt valents, però no són per córrer, vull dir, són animals que poden caminar tot el dia buscant les seves pastures, però no són animals fets doncs, sí que estan fets per treballar, no ens equivoquem, una cosa és treballar al camp i l'altra cosa és el hobby doncs, de muntar, d'anar d'excursió amb els cavalls o de fer raids, no? Aquest animal està molt adaptat a les muntanyes i és un animal fet doncs, per tenir una bona aptitud càrnica i per treballar al camp, que és el que es feia abans, que el fiocap era per el que servien les eugues, no? Doncs aquestes eugues catalanes fa més de 200 anys es van començar a creuar amb cavalls francesos, i ara doncs, tenim el CPC, que és el cavall pirinenc català, i són cavalls molt aptes per la feina del camp, per treballar al camp, per llaurar, per rasclar, per estirar un carro, és la seva feina, no? Però clar, quan va sortir el tractor, doncs això ha quedat una mica aparcat, tot i que ara s'hi torna molt amb tot això. Vull dir, jo crec que hi haurà una sortida amb això, perquè a la gent li agrada aquest món i es tornen a enganxar cavalls, tornen a enganxar eugues per treballar al camp.
Home, ja es veu també, per exemple, alguns cellers, sobretot del Priorat, ara estic pensant que algú ja fa servir fa una bona colla d'anys, no? Animals, diguem-ne, per poder estirar, perquè de fet aquestes potes tan grosses que tenen de ben segur que van de meravella per pujar aquestes muntanyes cap aquí dalt a Espinavell, que això, per exemple, no sé si aquests cavalls que utilitzes tu per fer els raids aquests de raça àrab, no? Normalment solen ser. Aquests no sé si són gaire bons per pujar aquestes muntanyes.
Sí, la veritat és que sí, el cavall àrab és un cavall... Fem servir àrabs i angloàrabs, són cavalls molt valents, però clar, són cavalls entrenats. I són cavalls que són atletes i ja s'entrenen per fer això, s'han de ferrar. Aquests, evidentment, els nostres, el CPC, doncs, no van mai ferrat perquè tenen uns cascos molt adaptats a la muntanya. Els altres han d'anar ferrats perquè, si no, se'ls hi gasta el casco i es quedarien gaspats quan treballen molt. Bueno, són completament diferents, no? Aquells, com et dic, són molt entrenats per anar per aquestes muntanyes i ells, doncs, són adaptats al CPC per viure-hi, i inclús amb les inclemències del temps. Vull dir, és un animal que està completament en extensiu, estan sempre fora. És un animal que no li agrada massa estar, fins que no s'ha acostumat molt, estar aquí dins a la quadra, saps? Vull dir, són eugues que sempre hi ha un líder, es piquen bastant, vull dir, ells necessiten molta llibertat, la veritat. Necessiten espai molt ample. Quan tu tanques un... Per exemple, quan els fiquem a la màniga per despercitar les mares i les eugues, no? O el dia de la fira espinavell, quan s'aprenem els pollins, es foten coces. Són animals que necessiten molt espai, necessiten el seu espai i viure tranquil·les a fora i pasturant.
I, en canvi, després són dels animals més sociables que hi ha, els cavalls.
Sí, 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 la veritat és que quan tot és el mateix, quan s'hi acostumen. El cavall és un animal que s'adapta moltíssim a tot. Vull dir, no, en tots els esports veus cavalls que fan virgueries i les eugues amb les eugues TPC, doncs, quan s'acostumen a tu, són molt sociables. Jo tinc un nen i una nena molt petidonets, de 8 i 10 anys, i es fiquen per allà al mig, i amb les sociables i amb les que hi estan acostumades. Sempre hi ha eugues, doncs, que has de vigilar molt, inclús quan pareixen hi ha eugues manyagues que defensen el seu pollí i no m'hi puc acostar ni jo el primer dia, saps? Vull dir que... O sigui, la naturalesa és molt maca, però és molt dura, i, com et deia abans, no són els mundos de llup, això. La gent a vegades ve aquí, un cavallet, pim-pam, pam, queixalada, mossegada, cossa. Clar, això hi és, vull dir, no ens hem d'enganyar, s'ha de conèixer una mica el món, i per això el que t'explicava abans, no? Que les pollines que ens guardem per vida, doncs les tenim a l'hivern, al primer hivern aquí, per cuidar-les una mica, però sobretot per remenar-les, per posar-los la cabeçada, per aixecar-los els peus, per tocar-les una mica de tot arreu, pel que et deia, no? Perquè siguin manyagues, sociables, i si tenen algun dia algun problema, algun accident, o a l'època de parts, doncs els puguis ajudar.
Clar, aquesta és una de les coses, Joan, que moltes vegades, bueno, és aquest yin-yang, diguem-ne, de pensaments, no? de psicologia, de sociologia, diguem-ne, de la societat, no? El cavall és un animal que, per una banda, hi ha cavalls que són animals de companyia i d'oci, com tu fas, i per altra banda, diguem-ne, tenim altres races que són d'animals per alimentació. I això, a vegades, diguem-ne, en un primer món, entre cometes, costa a vegades d'entendre-ho, això, no?
Sí, 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 bueno, i ara amb aquestes noves modalitats que hi ha, no? Que si vegans, que si vegetarians, bueno, molts noms que ja ni en conec, sí, xoquem bastant amb això, perquè el cavall, doncs, és un animal que és molt maco, i quan dius, no, jo crio poltres per la carn, ai, pobret, bueno, sempre estem igual, no? Hi ha gent que no menjarà mai, i hi ha gent que n'ha menjat molts anys, hi ha gent que ho prova i li agrada i segueix menjant, no? Jo sempre dic el mateix, el cavall, la carn de poltre, és una carn molt i molt saludable, de les més saludables del mercat, i abans, tu, Pep, m'hi he sentit ahir moltes vegades que ja que ens diuen que anem de menjar poca, que sigui bona, no? Ara m'està canviant bastant el xip, i jo torno a menjar molta carn, perquè penso, doncs, que... Mira, veus, en Jack ha fet la seva feina, a jugar amb els poltres, a fer-los a córrer una mica. Doncs m'està canviant bastant el xip i torno a menjar bastanta carn, perquè penso, doncs, que som omnívors i que hem de menjar carn i la fruita que podem recollir, no? I penso que, en el fons, som caçadors i recol·lectors, i m'està canviant bastant el xip amb això de la carn, perquè jo ja et dic, torno a menjar bastanta carn i intento menjar saludable i com menys processats millor, I bueno, com dèiem, doncs, la carn de poltre per mi és una de les més saludables que hi ha, i amb això estem, no? Intentar fer pedagogia durant, ja portem molts anys explicant a la gent, doncs, que hi ha uns cavalls per muntar i uns cavalls que ara, si no es consumeixen, doncs, no n'hi haurien, no? No hi hauria Fira Espinavell si no hi hagués un mercat, doncs, de carn de poltre, no? Per exemple, i tant la Fira Espinavell com la de Puigcerdà, com totes les fires del nord que tenen, del Pirineu que tenim.
Ara que parlaves de totes aquestes fires del Pirineu, quantes explotacions ramaderes hi ha de cavall Pirineu català a Catalunya?
Cada comarca té una associació. Nosaltres som de l'associació de criadors d'eus de muntanya al Ripollès. Cada comarca del Pirineu hi ha el Ripollès, Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. Això són 7 associacions i ara, aquest any, se n'hi ha afegit una de nova, que és Extraradi Pirineus, que és tota la resta de Catalunya, gent que tenen cavalls pirinencs catalans però no viuen al Pirineu, i és una 8a associació que s'ha afegit a FECAPI. FECAPI és la federació d'aquestes associacions, que jo en vaig ser president durant 15 anys o no sé quan, ara és en Cuní de la Vall d'Aran, i aquesta federació, doncs, aglutina tots aquests animals que tenim a Catalunya, del CPC, no? Aquesta associació nova, no sé quants socis són, però fins ara, a les 7 associacions del Pirineu, érem uns 400, crec que uns 412 ramaders, que tenim unes 4.800 eugues en tot el Pirineu. Aquesta associació nova n'hi té 100 més, per tant, hem de comptar que ens anem cap a les 5.000 eugues, i fem uns 3.500 poltres cada any en tot el Pirineu.
Clar, ho mires en números i sembla molt, però després dius 400 i escaig, diguem-ne, ramaders, toca gairebé a 12 eugues, així comptant pel tot baix, no? Per ramader, no sé si això des d'un punt de vista de rendibilitat ho és.
Bueno, dintre d'aquí hi ha gent que té 1 o 2 eugues per hobby o per el seu autoconsum o per fer la recria per eugues i per sementals, i hi ha gent que en vivim, no? Que aquests encara som menys dels que tenim 50 o 70 eugues en el nostre cas, i en vivim d'això, doncs encara som menys, no? La veritat és que costa viure. Nosaltres, en l'època de les vaques boges, vam decidir de fer tot el cercle perquè aquella època els poltres, doncs, valien molts pocs diners, i vam intentar, doncs, afegir-hi un valor, però ara la veritat és que fa 2 o 3 anys que el preu del poltre ha pujat moltíssim, i ara no dic que estiguin al preu que haurien d'estar, però la veritat és que ara volten els 800 euros per potro a la Fira Espinavell i a les altres fires, i la veritat és que jo crec que és un bon preu pel ramader. No és tan bon preu pel consum, perquè s'ha pujat molt la carn, tant pel preu del poltre com pel que et deia abans del menjar i el pinso, que se'ns ha pujat molt tot, però ja li tocava al ramader, doncs, poder cobrar una mica de amb cara i ulls el preu del poltre que és el que s'ha pujat aquests anys.
Joan, és que estem tan acostumats a sentir-vos que dient el món de la ramaderia les passeu molt magres, que a vegades quan dius ara mateix, no, dius que ara el preu del poltre és el preu que ha de ser, a vegades sembla fins i tot que tens una mica de repara, no? Em dius, ostres, ara ens podem començar a guanyar bé la vida, no? Sembla que us sàpiga greu i tot, no?
Sí, no? És que el pagès, la veritat és que d'uns anys cap aquí tenim sort de les ajudes de les subvencions. I hi ha molts ramaders que si no tinguéssim aquest ajut de la Comunitat Europea no podríem tirar endavant. I la gent s'ha de començar a ficar al cap que les subvencions no són perquè el pagès visqui més bé, sinó perquè la bossa del dia a dia no pugi. Al fi i al cap, això va ser una estratègia de la Comunitat Europea, perquè la farina i la carn i tot el que consumim no volgués una fortuna. I si el preu de la carn o del pa hagués pujat com una llauna de Coca-Cola, amb aquests anys seria impagable. La carn, si volgués el que hauria de valguer, és que estic segur que aniria a 100 euros al quilo. Vull dir, no seria inviable per la gent. Gràcies a aquests ajuts que dona la Comunitat Europea, la bossa de la compra sí que ha anat pujant, i tothom diu, no, és que abans anava al súper, amb 100 euros emplenava el carro, ara necessito 150 o més. Sí, però és que si no fossin els ajuts, aquest carro ja valria 250 fa 20 anys, no pas ara, saps? Jo crec que les subvencions, doncs, han anat molt bé per això,
però, clar, els pagesos som molt dependents dels ajuts i del preu dels poltres, en el nostre cas, i dels vedells i de l'animal que fas, no?, que et dediques tu. Però la veritat és que és complicat, perquè el tracte dels animals és molt agraït, però és complicat. Hi ha moltes baixes, els animals tenen problemes, com nosaltres, tenen problemes de salut. En el nostre cas, els poltres, el que hi ha més problemes és amb els còlics, bueno, és un animal que té molts metres de budell i el menjar ha de ser molt bo, i a vegades una estressada o un canvi de temps brusc, o el fred, doncs fa que tinguin algun problema de còlic, algun problema de deshidratació. A la muntanya hi ha baixes perquè hi ha accidents, es barallen entre ells, una escama trenca, l'altra s'estimba, vull dir que no són faves comptades, això, i el dia a dia dels animals és complicat, i depèn de tant del temps, igual.
Clar, aquí hi ha una cosa important, ara si veiem la gran diferència que hi ha entre aquests poltres més petitons d'aquestes deugues, i ens parlaves de la qualitat d'aquesta carn. A mi em va sobtar molt la primera vegada que vaig menjar, que vaig tastar una carn de poltre, diguem-ne, acabada gairebé d'arribar de la muntanya, no?, el mes d'octubre, quan comenceu, diguem-ne, a fer els primers animals sacrificats, que tenen un gust de peix blau que sembla que mengis sardines o anxoves en lloc de carn.
Sí, la veritat és que això ara ja parlem d'anys, això que em dius tu, i intentem no sacrificar després de la muntanya, perquè gràcies al Departament d'Agricultura i a l'IRTA, que vam poder fer uns estudis, doncs vam veure que quan els poltres baixen de la muntanya, aquesta carn porta molt omega 3 i molt de ferro, i quan baixa de la muntanya és quan en porta més, perquè l'omega 3 ho donen les pastures i l'herba. Pensem que es porten ja 6 mesos a la muntanya, la mare pasturant i el potro pasturant a partir del primer mes i beguent llet de la mare, que les eugues porten moltíssima llet, per això els poltres creixen tant, perquè un poltre en 6 mesos pot arribar a fer 350 quilos, 320-350, un poltre bo, i això, doncs, en 6 mesos és molt, no? Doncs van molt carregats d'omega 3 i de ferro, i quan baixen de les pastures, això surten al gust de la carn, no? I quan ho fiques a la graella o quan ho tastes, doncs, i parts que toquen més a l'os encara més, ens trobem això, no? I que varia molt el gust, un cop el potro està desmamat i ha fet aquests 3 mesos d'engreix de l'acabat final aquí a la quadra, doncs varia molt aquest gust, perquè baixa una mica els nivells. Que sort n'hi ha, perquè la veritat és que si estiguessin amb aquests nivells molt alts, bueno, sort n'hi ha, ens acabaríem acostumant a aquest gust, no? Perquè quan els estudis que vam fer amb l'IRTA, doncs sortien pics de 22 i 27% d'omega 3 amb la carn baixada de muntanya. I un cop ha passat per l'engreix, doncs es queda entre uns 9 i 14, doncs que no es nota tant en el gust, i continua sent una carn, doncs, super, super saludable per nosaltres, no? I ara, doncs, hem intentat això, que quan baixen de muntanya ens quedin els tardans, que diguem nosaltres, els que han nascut més petits de l'any abans, i són els que durant l'octubre, novembre i desembre, doncs, sacrifiquem, els que ja tenen, són potros que tenen entre 15 i 18 mesos, i ara, quan arrenquem després, precisament aquestes setmanes després de festes, doncs quan arrenquem ja arrencarem amb aquests que porten aquests 3 mesos aquí d'acabat aquí a l'engreix, i són els que començarem a sacrificar, aquests que van baixar a la Fira Espinavell. Per això que...
Joan, sempre parlem de carn de poltre, no parlem, diguem-ne, de carn de cavall, no parlem de carn de euga. Clar, suposo que les femelles les guardeu, diguem-ne, com deies, per fer la recria, per tant, sempre el que fem és poltre, no? Això ens passa molt amb la carn de vedella, no? Que sempre diem vedella, i també es ven molt de vedell, no? Aquí vosaltres ja ho dieu bé, no? Dieu carn de poltre.
Bueno, la carn de cavall és més carn adulta, com que nosaltres no en fem, sempre diem carn de poltre, i una mica per apartar el que parlàvem abans, no?, del cavall de sella, del cavall de muntar, del dir, ai, pobret, doncs no, els nosaltres el que sacrifiquem són poltres que tenen entre 8 i 20 mesos, es considera poltre fins als 2 anys i mig, que nosaltres no hi arribem mai, però aquest, quan canvien les dents, quan muden les dents, doncs ells fan 2 anys i mig i passen a ser cavalls. Nosaltres sempre parlem de carn de poltre, doncs primer per separar una mica els cavalls de sella i aquesta mitificació que tenim amb els cavalls de l'all pobret, i doncs això que deia, no? Aquests poltres ara per Nadal doncs fan a partir de 10 mesos, ja aquests han nascut tots entre gener i febrer, doncs a partir d'aquests 10 mesos són els que comencen a anar doncs, a l'escorxador, i tant hi van mascles com femelles. Sí que ens guardem bastantes més femelles per mares de recria, però clar, neixen molts i tant neixen mascles com femelles, i sempre en diem carn de poltre, tant sigui mascle com femella.
Escolta, estic veient, ara veurem a veure si tinc un bon pes, diguem-ne, allò de la balança, no, però què fan? 300, 400 quilos?
Sí, justament fan això. Entre aquests mateixos que tenim aquí davant, doncs fan entre 380 i 450 quilos, que després doncs, a la canal, quan van a l'escorxador, es queden amb entre un 57 i un 60% del seu pes, i d'aquell pes de canal doncs encara s'ha de treure un 30% més d'ossos i grassa, no? És el que parlàvem abans del negoci, no? Costa molt fer tot el procés i hi ha molt gasto entremig, hi ha molta merma, no? de la carn, no? Perquè ja, bueno, tenim molt d'os i molta grassa doncs, que no es consumeix, i això doncs, fa que tinguis un poltre aquí viu de 400 quilos, i quan acabes tenint la carn per vendre doncs en tens 150, no?
Clar, suposo que l'especejament, diguem-ne, d'un animal així com el poltre deu ser bastant semblant al de la vedella, o no? Canvia molt?
No, és molt semblant. Les peces es diuen iguales, tenen les formes sí que varien una mica, però les peces doncs són les mateixes, no? Tenim bastanta carn per fer hamburgueses, bastanta carn per fer estofat, tot el que són conills i gerrets i tot això ho fem anar per estofat, i després doncs tenim com la vedella, doncs les galtes, tenim el filet de pobre, tenim la culata a l'espatlla, el cap de mort, el crostó, tapa plana, els rodons de l'espatlla, rodons de la cuixa, la llata, les formes, com et dic, varien una mica, però els noms són els mateixos, i la veritat és que és una carn maca de veure, a més de que jo que en remeno bastanta, perquè precisament els desfaig jo, doncs és una carn que fa molt goig, tot i que és una carn molt i molt i molt delicada, i s'ha de cuidar bastant bé amb el tema de temperatures i de seguida envasar-la al buit. Com dèiem, ens porta molt de ferro i molt omega 3, i això surt i s'oxida, i és una carn que es fa malbé bastant de pressa, és una carn molt delicada.
Per tant, suposo que la manera, diguem-ne, de posar-la a la vendre, la comercialització d'això, no pot ser, diguem-ne, com altres carns, que, bueno, que la pots estendre molt, no? Ha de ser un consum més, diguem-ne, d'allò de gairebé ràpid, i sobretot, diguem-ne, del productor, en aquest cas tu i el transformador, cap a la botiga o cap al client final. Qui és el vostre client, diguem-ne, d'una carn de poltre tipus?
Nosaltres venem a moltes carnisseries, però venem a molts restaurants. Aquí al Ripollès i a la Vall de Camprodon hem tingut la sort que els restaurants ja han cregut molt i són el nostre gran aparador. Som una comarca turística i la gent, doncs, quan venen aquí dalt, proven coses que no mengen normalment a casa, no? I la veritat és que els restaurants ens en consumeixen moltíssim, i les carnisseries també. I és una carn doncs, que va a taulell, i és això, no? Ha de ser una mica ràpid. Nosaltres, en el nostre cas, doncs, sacrifiquem els dilluns i repartim dimecres i dijous, i aquell cap de setmana, aquella setmana següent, doncs, es ven la carn que es pot, i la que no s'envasa de seguida al buit per guardar-se per l'altra setmana. Però és una carn que la tercera setmana ja no pinta bé. Vull dir, si no l'has cuidat i no l'has envasat bé al buit, és una carn que, com et deia abans, que s'oxida molt i ja no té una bona vista. Tindrà bon gust i no passarà res, però ja no, com que la gent mengem pels ulls, doncs ja no té bona vista. És una carn que és molt delicada, no necessita maduracions com ara, que jo a vegades penso que també ens passem amb les maduracions, ja, però...
El sistema del dry age, no?, que ens passa, sí, amb el vacum, no?
Sí, i jo penso que, bueno, a vegades no és carn madurada, sinó que és carn podrida, no? Diguem-ho mal dit, però el poltre amb això no pots fer-ho, perquè seria carn podrida de veritat. Vull dir, no, això no, la carn de poltre no ho accepta. També és un dels hàndicaps grans que hi ha, que les carns delicades doncs, fan molta merma i no són negoci per segons quines botigues. Vull dir que també és un altre hàndicap que el carn de poltre té i són coses que s'han de vigilar.
També és veritat per això que cada vegada hi ha més cultura de tot això, no? Aquí que havíem sigut sempre una societat o un lloc Catalunya que les vedelles ens les menjàvem entre 9, 11, 12 mesos com a molt, fa pocs anys relativament, diguem-ne, que tenim aquesta cultura de la carn feta, de la carn de vaca. I encara recordo que es parlava tant, si tu te'n recordaràs també, que tenim edats semblants, no? Aquelles èpoques quan tu i jo érem joves que es parlava de carn de bou, no? Filet de bou, filet de bou, i de bous no en veies enlloc, no? I en canvi ara, diguem-ne, tenim aquesta gran cultura d'això, que sí que evidentment hi ha gent doncs, que no fa potser la feina tan ben feta com l'hauria de fer, però hi ha molta gent avui en dia que tracta molt bé la carn.
Sí, la veritat és que ha canviat molt això, no? Molt, i inclús amb la tecnologia, amb tot, no? Clar, és que abans jo recordo la carnisseria d'aquí al poble, la primera carnisseria que hi va haver-hi, clar, no, jo la recordo sense càmera. Hi havia un armari mosquiter, amb tela mosquitera, i allà dins hi havia la carn, vull dir, com volies tenir-la a partir del mes d'abril-maig, que ja comença a fer calor, saps com ho volies conservar-ho, això? Gràcies a això, mira, en aquests últims 50 anys hi ha hagut tants canvis i tanta tecnologia que ara la veritat és que es fa carn boníssima i extra, eh? Això, amb això hem guanyat una barbaritat.
L'altre dia, ara que parlàvem de la carn i de la qualitat i del consum, sobretot, hi va haver una nutricionista que m'ha fet una reflexió i que m'ha dit que hi ha hagut molta gent que ha començat a consumir carn de poltre a partir de tenir alguna, diguem-ne, algun tipus de malaltia, sigui intestinal, sigui del que sigui. No? És a dir, hi ha gent que hi ha entrat a partir, diguem-ne, de voler-se cuidar bé, amb una carn de qualitat, amb un consum tal com deies, i així entrem, diguem-ne, en aquest consum de la carn de poltre.
Sí, la veritat és que inclús nosaltres tenim clients que bastants, que són gossos. Vull dir que la gent va a la carnisseria a comprar carn de poltre pel seu gos perquè el veterinari li ha dit, no? I a vegades penses, joder, el veterinari ho recomana i podria haver més metges, no, que ho recomanessin. Però bueno, és una anècdota, no? Però sí que és així, que hi ha moltíssima gent doncs, que ha entrat en la carn de poltre pel tema de salut. Perquè, com et deia abans, no? Molt ferro, molt omega-3, és una carn que és molt i molt saludable. El poltre és un animal molt net, si l'aigua és bruta no la veu, si el menjar fa una olor rara no se'l menja, si l'herba no és bona ha de tenir moltíssima gana perquè s'ho mengi. Vull dir que és un animal que és molt selectiu amb la seva manera de menjar, no? I això la fa doncs, que sigui una carn molt neta i la seva composició, evidentment, doncs, tan carregada d'omega-3 i de ferro, que té unes propietats doncs, brutals per nosaltres, no? I d'aquí ve que hi hagi moltíssima gent que té, depèn de quins problemes, com tu deies, doncs, que s'ha decantat a la carn de poltre per salut.
Joan, què diria el teu besavi si veies que aquí a Mas la Illa, avui, 2024, hi ha aquesta explotació que mira per la sostenibilitat, per la biodiversitat, per l'ecologia, i sobretot això pensant, no?, en una persona jove com tu, que bé, ja no ets tan jove, diguem-ne, ja no tens 30, però ostres, avui en dia tenim, jo crec, la gran sort de que encara tornem a tenir una bona pagesia jove, que en falta molta, que en falta molta, però que hi ha gent valenta, no?
Sí, jo crec que hi ha comarques aquí al Pirineu que hi ha molt jovent que vol apostar per la ramaderia, gent que ve de pares ramaders, però gent que no, gent que s'hi vol dedicar de nou, que els seus pares no s'hi dedicaven, i jo crec doncs, que serà el futur de la pagesia d'aquest país, no? El meu besavi em diria, crec que estaria content, però crec que em picaria el crostó perquè jo, en el meu cas, no he diversificat tant com ells. Jo, per mi, ser pagès era ser autosuficient i jo mateix no sóc autosuficient. Sí que faig molts quilos de carn de poltre, tinc 4 cabres pel consum del cabrit i tinc 4 pomeres que ell em va deixar plantat, que són molt velles. Suposo que em picaria la cresta i em diria sí, t'has cuidat molt dels poltres i has fet molta propaganda de la carn de poltre, però els pomers se t'han fet vells, no tens cap parer, no tens cirerers, no tens ni puta idea de l'hort, saps?
Tens aquí molt a prop de casa teva un bon pagès que fa unes bones patates, no?
Sí, les trumfes no ens en fan falta perquè tenim pagesos que les trumfes les saben tocar molt bé i la veritat és que els hi comprem amb ells, no? però el que et deia, no? Que el besavi ens picaria una mica la cresta per aquesta diversificació que ells tenien i nosaltres no. Evidentment, ells no tenien... tenien dues vaques per treballar i el bestiar, les gallines, els conills, per l'autoconsum, perquè era una altra història. Però, bueno, jo crec que estaria content.
Si el teu fill o la teva filla et diuen que volen seguir els teus passos, què els hi diràs?
Els hi diré el que els hi dic cada dia i el que veuen ells, que és molt difícil, que és molt complicat viure d'això, que és molt lligat, però sempre els dic el mateix jo, que ells facin el que els agradi. Vull dir, jo faig aquesta feina perquè m'agrada i avui mateix, quan m'he llevat, he hagut de pensar, clar que hi ha les festes, no? Però que hi ha hagut les festes, no, que, no sé quin dia estàvem, no sabia si érem diumenge o dilluns, jo no tinc un dilluns, jo tinc amics que el diumenge al migdia ja diuen ostres, demà dilluns tornar-hi, no. Sí que també ells tenen la sort que saben que el dia 1 o 20 o 30 cobren, jo no, però bueno, suposo que aquesta seguretat de la gent tenir un sou doncs és una gran cosa, no? Però no, als meus fills els dic que han de fer el que ells els agradi, vull dir, aquesta vida ja és prou dura com per fer una feina que no t'agradi.
Si ara agafessis el telèfon i miressis el calendari i en lloc de posar 2024... posés 2034 i agafes un diari que hi ha una notícia que parla del poltre, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
M'agradaria que digués que ha pujat molt el consum i que aquesta carn ha ajudat a moltíssima gent, doncs, inclús m'atreviria a dir a vegans que els ha ajudat a tenir una bona salut, perquè al fi i al cap jo em vaig fer ecològic per salut i per convenciment i per donar un aliment saludable a la gent. Penso que hem menjat i encara estem menjant molta merda i penso que no hi ha dret que vagis a un súper i et passis mitja hora llegint i acabis sense comprar res perquè està tot tan processat i tan manipulat i ens hem ficat tanta merda, ens hem acostumat a menjar aquesta merda, que això a mi em fa mal i doncs m'agradaria que aquesta notícia posés això, no? Que inclús que hi ha molts menys processats dels que hi ha al mercat i que la gent menja més cosa real.
Comprar, de fet, és un acte polític. Cadascú, els productes hi són, però cadascú decideix si ho compra o no ho compra, no? També ens falta potser una mica més, diguem-ne, de cultura alimentària, de cultura culinària, no?
Jo crec que sí. I a vegades també, bueno, és allà on ens aboquen, no? No sé per què els ha interessat tant que mengem tants de sucres. Vull dir, és que hi ha tant sucre a tot arreu que jo penso el cos necessita tant de sucre, però és que això jo me n'he donat compte des de que em vaig casar o vaig conèixer la meva dona, que ella ja ho tenia més clar i me'n vaig donar compte això als 30 i pico d'anys, 40. Fins llavors posava 3 cullerades de sucre al Nesquik i amb la llet, saps? Vull dir, doncs ara hi poso mel. I la carn igual, d'aquí ve que estiguem fent carn de poltre per vendre productes saludables, no? Ens hi ha abocat, no sé qui li interessés de fer-nos menjar aquests menjats processats i tan carregats amb sucres, no? D'aquí ve el que parlàvem abans, de que jo crec que la gent ha de menjar més carn i més fruites. Com deia aquell, no? Som caçadors i recol·lectors, o érem caçadors i recol·lectors, i s'ha de menjar de tot i d'una sola peça, no tants processats. S'ha de menjar un bon cuinat, s'ha de menjar, si vols tu, el processat més gros que t'hauries de menjar és una hamburguesa que et fessis tu a casa, una mica de sal i pebre i punto. Jo crec que hauríem d'anar per aquí.
Una mica de magre, una miqueta de greix, sal, pebre, un bon tall de pa, que sigui bo, i sobretot fet allò amb una brasa d'aquestes de veritat, no?
Sí, sí, sí. Bàsicament, penso que és això, doncs menjar productes d'una sola cosa, no? Ni fer un suc de taronja, vull dir, una taronja, menja't una taronja, no cal fer-te un suc de taronja. Menges una taronja, et menges una pera, menges un tomata, ceba i un bon tall de carn i una bona torrada de pa bo, que també costa trobar pa bo i saludable, i ja està, no? Jo què sé, poder el processat més gran que et pots fer és l'aioli, no?
Sí, segurament que sí, però jo crec que si allà a la vora del foc tens una mica d'aioli i una mica de pa, ens passarem aquest fred que fot aquí Llanars,
sí.
Avui, eh?
Sí, la veritat és que sí, jo tremolo com una fulla.
Gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres per venir-nos a veure aquí a muntanya.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Després d'aquesta conversa tan interessant entremig de poltres del cavall pirinenc català, amb en Joan Moret, avui una frase del senyor Alain Duquesne que diu: la cuina no la pots separar de la persona que la fa ni del lloc a on la consumeixes. És evident, no m'imagino allò, menjar gambes precisament aquí a Llanars, no? O menjar poltre, no sé, a Port de la Selva, tot i que ho podem fer-ho. Però no és el mateix. Esperem que us ho hagi passat de meravella i, si tot va bé, un altre podcast la setmana que ve, d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.